L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giné.
Molt bon dia i benvinguts a l'informatiu de Mute. Som a dimarts, dia 10 del mes de novembre, i tenim 30 minuts per parlar-los-hi de l'actualitat de les nostres comarques, per parlar-los-hi dels nostres municipis i de les notícies més destacades d'aquests. Reben una salutació cordial de qui s'encarrega avui de presentar i coordinar aquest temps de notícies, Tere Giné. I comencem ja a entrar en matèria. Si ahir obríem el nostre temps de notícies parlant de la inauguració d'un nou equipament municipal, com és la reforma i ampliació de la Biblioteca Trinitari Fabregat d'Alcanar, avui parlarem de la presentació diumenge passat d'un projecte que en termini d'una mica més d'un any serà una realitat. I és que diumenge el conseller de Governació, Jordi Ausàs, va presentar el projecte del nou casal per a la gent gran d'Alcanar. Domènec Ramal ens informa d'aquesta visita.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de la visita que el passat diumenge rebia al nostre municipi del conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, el qual, juntament amb el director dels serveis territorials del Departament de Governació a les Terres de l'Ebre, Carles Pasqual, i l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, van ser els encarregats de presentar el projecte del nou casal de la gent gran d'Alcanar. El conseller va presentar aquest projecte primerament en una reunió amb el president de l'Associació de Jubilats i Pensionistes d'Alcanar, Agustí Vila, amb el president de la gent gran d'Alcanar, Joan Ramon Garriga, i també amb el president de la Llar de Pensionistes i Jubilats de les Cases d'Alcanar, Agustí Villarroya. Tots ells van ser presents, junt amb altres membres de les respectives juntes directives d'aquestes associacions. El casal de la gent gran d'Alcanar compta amb un pressupost d'execució de 2.155.188 euros, finançats íntegrament pel Departament de Governació i Administracions Públiques. Es tracta d'un edifici aïllat de 1.336 metres quadrats amb una planta baixa i una planta primera. A la planta baixa s'hi ubicarà una sala polivalent amb capacitat per a 600 persones, el vestíbul, un escenari, una sala de televisió, un magatzem, una cuina, una cafeteria i la consergeria. Mentre que a la primera planta s'hi ubicaran dues aules de tallers, una aula d'informàtica, una sala de lectura, un gimnàs, dos despatxos, una sala de reunions, la perruqueria i també una sala de neteja. Està previst que durant aquest mateix mes de novembre el govern de la Generalitat aprovi l'acord que ha de permetre tirar endavant el projecte i encarregar a GISA la construcció del casal. En aquest sentit, les obres de construcció del nou casal d'Alcanar podrien començar a principis de l'any que ve i està previst que s'allarguen entre 14 i 16 mesos. Per últim, hem dit també que després de la presentació del projecte, el conseller Jordi Ausàs va presidir el dinar de germanor amb motiu de la celebració del tercer aniversari de l'Associació de Jubilats i Pensionistes d'Alcanar. Un dinar que va tindre lloc al centre cívic del nostre municipi i que va comptar amb la presència de més de 800 persones.
Gràcies, Domènec. Un altre tema del que avui en parlen molts mitjans de comunicació és un altre cop el cas del gos ensalvatgit de la Sénia, que sembla que no està del tot tancat. Ara el motiu és per una denúncia presentada per l'associació El Refugio, una associació de defensa dels animals, per la mort del gos ensalvatgit que va ser abatut a la Sénia després de 4 dies de recerca. Sembla ser que la titular del jutjat d'instrucció número 3 d'Amposta ha admès a tràmit la denúncia presentada per aquesta associació. La jutgessa investigarà per la via penal les circumstàncies de la mort de la bèstia que va aparèixer amb més de 50 perdigonades al llom per determinar si es va cometre un delicte de maltractament d'animals domèstics. Josep Roig ens amplia aquesta notícia.
Recordem que diversos testimonis van alertar de la presència d'una lleona els dies 3 i 4 d'octubre passat a prop de la granja del Mas de la Menescala a la Sénia. El dia 5 es va muntar un dispositiu especial de recerca a la zona del Molí de l'Abat entre els termes de la Sénia i la Pobla de Benifassà. 2 dies després, agents rurals van abatre l'animal després que aquest no entrés en cap de les gàbies preparades i es descartés la possibilitat d'anestesiar l'animal perquè els anestèsics tarden en fer efecte i hagués estat difícil localitzar la bèstia. L'animal, recordem que va resultar finalment ser un mascle de gos de pèl curt de color canyella de 1,55 m de llargada i 75 cm d'alt, que podria ser fruit de l'encreuament creuament de races potencialment perilloses. El gos, que no duia collar ni microxip, presentava signes d'estar assilvestrat de fa temps. Nacho Paunero, que és el president de l'Associació de Defensa dels Animals El Refugio, explicava, afirmava, que era del tot irresponsable que els agents rurals, amb tots els seus mitjans al seu abast, haguessin matat a trets a un pobre indefens gos abandonat, criticant d'aquesta manera el que ell anomenava la gran cacera. L'associació, en qualitat d'acusació popular, va denunciar els fets el 9 d'octubre a l'entendre que es podria haver comès un delicte de maltractament d'animal domèstic castigat amb penes d'entre 3 mesos i un any de presó, perquè l'animal no era més que un pobre indefens gos abandonat. Així, la jutgessa finalment va admetre a tràmit la denúncia el dia 20 i va iniciar un procediment penal en el marc del qual ja ha demanat informació sobre els fets al cos d'agents rurals d'Amposta, així com els noms dels agents que van participar en la recerca de l'animal i el resultat de l'autòpsia del gos.
Tractem ara el tema de l'ALEAR. Anem a parlar de l'estat de les negociacions, de la reunió que ahir els sindicats van mantenir amb el president de la Generalitat i també de la valoració que aquests en van fer a la sortida d'aquesta reunió. Les negociacions entre la direcció de l'ALEAR i els sindicats per l'expedient de tancament de la planta de Roquetes ha entrat en un punt mort després que l'empresa no hagi acabat aportant, ahir dilluns, la informació que els havien requerit els representants dels treballadors. Els sindicats, que formalment mantenen la seva demanda d'un pla de viabilitat per mantenir l'activitat, reclamen a l'ALEAR informació detallada sobre l'activitat i rendiment dels diferents centres de producció del grup. El mediador del Departament de Treball demanava a la companyia que, de cara a la pròxima reunió, el dijous, concreti el seu pla social. Així les coses, el termini de negociació es podria acabar prorrogant. Josep Roig ha treballat aquesta crònica.
Els representants dels tres sindicats, és a dir, UGT, Comissions Obreres i USO, que explicaven a la sortida de la reunió que la direcció de l'empresa només els havia facilitat ahir dilluns al matí les dades de l'activitat a la planta de Roquetes durant l'any 2005 i 2006 de forma molt abreujada. Segons remarcava José Antonio Pasada, secretari de Política Sindical de la UGT a Catalunya, el balanç d'aquests exercicis va resultar positiu per a l'empresa, que tot i això manté les seves intencions de tancar i endur-se part de la producció a Hungría.
Lo que ha presentado hoy ha sido datos 2005-2006 muy abreviados, son dos folios, en los cuales los resultados son positivos, que no deja también de chocar con lo que la empresa sigue manifestando una y otra vez. Sigue con la pretensión de llevar esa producción que todavía tiene aquí a Hungría. Se ha entrado un poco en el debate o la discusión de si eso es deslocalización o no lo es. Para nosotros es deslocalización y como tal vamos a tratar este expediente y...
Cal recordar que en les primeres trobades de la setmana passada els sindicats havien reclamat a la direcció de la companyia les dades de l'activitat de tots els centres de producció de l'empresa, així com més dotació i informació concreta sobre el pla social que proposa la companyia davant el tancament. Això, segons manifestava el secretari general d'Indústria de Comissions Obreres a Tarragona, José Antonio Hernández, ha conduït finalment el procés de negociacions a una situació de bloqueig. Hernández deia que no es mouen cap a una banda ni cap a l'altra.
S'havia demanat primer que concretés més la informació econòmica, que no segueix sense concretar-la com hauria de fer. Se li ha demanat també que el pla social que ha presentat a l'expedient de regulació estigui en la forma més dotat i, evidentment, que aporti més informació de la que realment aporta, i per això continua igual. Si l'empresa no ha fet res d'això, per això diem que està bloquejat el tema, perquè és que no... ni es mou cap a l'altre ni cap a l'altre ni fa res d'això.
Els sindicats, però, continuen en la línia d'exigir solucions que no passin pel tancament i que puguem permetre mantenir els llocs de treball. Volem contrastar la documentació perquè una de les causes que l'empresa adueix és la econòmica, així com les productives i organitzatives, manifestava el secretari també de l'altre sindicat, Acció Sindical de la USOC, Antonio López. Com en les anteriors trobades, prop d'un centenar de treballadors es van tornar a concentrar ahir dilluns al matí davant l'edifici on negocien sindicats i representants de la companyia. Els manifestants van tornar a cridar consignes en contra de la direcció de l'ALEAR i reclamaven un suport més explícit i decidit de dirigents polítics ebrencs i de catalans per evitar el tancament de l'empresa.
Gràcies, Josep. Precisament ahir dilluns, sindicats i representants del govern de les Terres de l'Ebre es reunien per parlar d'aquest tema amb el president Montilla. De fet, el president de la Generalitat anunciava als sindicats i als empresaris que davant la crisi industrial que viu les Terres de l'Ebre, el govern executarà el 2010 i el 2011 un conjunt d'obres públiques per valor de 100 milions. Totes aquestes obres ja estaven previstes, però el govern ha decidit accelerar la seva execució per fer front a la desindustrialització que suposa el tancament de la fàbrica Lear de Roquetes. A més d'aquestes inversions, el govern destinarà 8,2 milions a programes de formació i reciclatge professional i garanteix en els pressupostos del 2010 una inversió de 629 euros per cada habitant de les Terres de l'Ebre, un 30% més que l'exercici del 2009. El president Montilla explicava ahir dilluns als agents econòmics i socials els compromisos del govern amb les Terres de l'Ebre i anunciava la creació d'una comissió de seguiment formada per sindicats i empresaris per garantir el compliment del pla d'inversions. Aquesta comissió de seguiment del compromís amb l'Ebre, presidida pel conseller d'Innovació, Universitat i Empreses, Josep Puguet, es podria reunir per primera vegada la propera setmana. L'objectiu d'aquest projecte és dotar les Terres de l'Ebre d'una xarxa d'infraestructures competitiva i crear les condicions més atractives positives per aconseguir inversions de noves empreses. Per fer atractiu el territori, el govern pensa en sumar a les actuals 22 hectàrees de polígons industrials unes altres 20 hectàrees de polígons que en un principi estaven previstos, però que el govern avançarà la seva execució per a l'any 2010 i 2011, segons explicava al finalitzar la reunió Manel Nadal, secretari per a la mobilitat de la Generalitat. L'escoltem.
Ara, el govern no tindrà una actitud passiva a esperar que els empresaris vinguin a comprar aquests terrenys per veure si es poden situar en aquests territoris de les Terres de l'Ebre, sinó que no solament oferirem en el mercat venda de sòl, sinó que serem flexibles per tal de possibilitar que les empreses puguin venir amb menys inversió, doncs a través de contractes de concessió, de lloguer o de leasing. Per tant, obrir el mercat del sòl amb altres formes més flexibles perquè la gent, les empreses puguin anar en el territori de les Terres de l'Ebre.
El president de la Generalitat, José Montilla, estava acompanyat durant la reunió pel delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Josep Lluís Salvador, i pel secretari general del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, Enric Aloy, el secretari d'Economia, Andreu Morillas, el secretari per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Manel Nadal, i el secretari general del Departament de Treball, Antoni Fernández. Entre els representants dels empresaris que participaven de la reunió, també estaven el secretari general de Foment de Treball, Joan Pujol, i el president de PIMEC, Josep González. Aquests dos representants empresarials eren acompanyats pels seus respectius delegats territorials. Els líders de Comissions Obreres, UGT i USOC, Joan Carles Gallego, Josep Maria Álvarez i Antoni Agil, també estaven assistits pels seus delegats territorials. De fet, han estat els delegats territorials els que han realitzat una valoració d'aquesta reunió. Els representants dels sindicats de Comissions Obreres, UGT i USOC, valoraven positivament la rapidesa de reacció del govern de José Montilla davant la crisi de les Terres de l'Ebre provocada per l'anunci d'aquest tancament de la fàbrica Lear. Tots els representants empresarials i sindicals coincidien en la sortida de la reunió convocada pel president que la convocatòria de la reunió no posa fia cap procés de negociació, sinó que és l'inici d'un camí per obrir negociacions per arribar a un acord estratègic que sigui positiu per les comarques afectades per la crisi del tancament de l'EAR. Per part de Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres, avui no s'ha tancat res, sinó que s'ha constatat una situació problemàtica a la que hi cal posar mecanismes i mesures concretes per salvar la situació de la crisi. Gallego feia referència a que la Generalitat ha de desplegar un pla d'infraestructura productives de mobilitat i plans de formació per reciclar els treballadors de la zona. Josep Maria Álvarez, secretari general d'UGT, també coincidia amb Gallego en valorar positivament la rapidesa de reacció del govern en convocar la reunió i volia remarcar que per als sindicats la comissió creada per la Generalitat no és una comissió de seguiment, sinó una comissió de treball per redactar un pla integral estratègic. Antoni Agil, secretària general d'USOC, ha estat l'única en manifestar que la reunió s'hauria d'haver fet abans, tot i que després manifestava la seva satisfacció per la convocatòria. Per part dels representants empresarials PIMEC i Foment també s'ha afegit la satisfacció per la rapidesa de la convocatòria de la reunió. Josep González, president de PIMEC, assenyalava que probablement l'anunci del tancament de l'EAR hagi estat el detonant per prendre consciència de l'abandonament de les Terres de l'Ebre.
Crec que el cas de l'EAR ha sigut el detonant que ens ha fet veure que aquelles terres doncs, cal fer-hi més coses de les que es fan. Sembla que els darrers anys s'han fet en augment les inversions, però hi ha una sensació de que encara cal fer moltes més coses en aquella zona, no?
Per part de Foment ha parlat el president de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre, Emilio Castellà. David Queralt, secretari general d'USOC a les Terres de l'Ebre, ha estat crític amb l'actual situació del territori i ha recordat que en el transcurs de la reunió amb el president de la Generalitat li ha traslladat la sensació de perifèria i abandonament que tenen els habitants del territori.
Entenem que les Terres de l'Ebre porta un dèficit, a nivell d'inversions, porta un dèficit a nivell de polític del govern de Generalitat. Abans hem dit a dalt que ens tenen com la perifèria de Catalunya, no? És un sentiment, o sigui, una cosa són els fets i l'altra és el sentiment.
Queralt afegia que una cosa són els fets i les inversions i d'altra, deia, és la sensació que és difícil de canviar, tal com escoltàvem.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Catorzè concurs d'exposició ornitològic de les Terres de l'Ebre al Centre Cívic, del 9 al 15 de novembre. Horari de visita de 6 a 9 de la nit. No t'ho perguis, concurs d'exposició d'ornitologia del Tebre. Vine a veure la gran varietat de canaris i ocells d'Europa i Àfrica. Organitza l'Associació Ornitològica de l'Ebre i el diumenge dia 15 al migdia entrega de premis als guanyadors.
La matèria orgànica l'has de dipositar al contenidor marró. Et volem recordar que totes les restes de fruita i verdura, les restes i despulles de carn i peix, el pa sec i menjar cuinat en mal estat, les closques d'ou, fruita seca i marisc, el paper de cuina, brut de menjar, els taps de suro, marro de cafè, restes d'infusions i les restes vegetals en petites quantitats, fullaraca, flors, rams pansits, han d'anar al contenidor marró. Tria orgànica per un millor futur. És un missatge del Rebé, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Convergència i Unió s'ha sumat a les veus contràries a la revisió del Pla Territorial de les Terres de l'Ebre proposat pel govern. Els diputats Felip Puig i Josep Rull i també Xavier Pallarès exigien al govern que rectifiqui i aposti per cercar el consens del territori. Per Convergència i Unió, el nou pla és intervencionista, limita el creixement del territori i el condueix cap a l'empobriment. Així els diputats recordaven el consens que es va assolir l'any 2001 amb la primera versió del pla territorial i abans de demanar la retirada del nou plantejament. Confien que el govern faci marxa enrere i busqui també el canal per recollir i estudiar les al·legacions del territori. El diputat de Convergència i Unió, Josep Rull, recordava que aquest tipus de plantejament tenen sentits si tenen durabilitat en el temps i lamentava que es plantegin amb una dosis de centralisme significatiu on el territori no és el subjecte, sinó l'objecte. L'escoltem.
Quin sentit tenia de modificar un planejament territorial que estava vigent, que s'havia aconseguit a través del consens, sense que hagin canviat de manera significativa les condicions de l'any 2001? No té cap mena de sentit. Quin sentit podia tenir? Doncs aquesta idea en la qual col·lisionem radicalment de planificació territorial de l'actual govern, del tripartit, que és un plantejament, i el Xavier ho comentava, amb una essència molt de planificar, no des del territori i pensant en el territori, sinó molt des de l'estructura central del Departament de Política Territorial. Els plans que està impulsant Joaquim Nadal i Oriol Nelo es caracteritzen per una dosi de centralisme molt significatiu, en el qual el territori no és l'actor principal, no és el subjecte, sinó que el territori és l'objecte de la planificació decidida des de Barcelona. I per tant, no estem parlant d'una qüestió menor i intranscendent, sinó que estem parlant de filosofia de país.
Per la seva part, el secretari general adjunt de Convergència Democràtica de Catalunya, Felip Puig, explicava que aquest nou pla es passa d'un plantejament basat en el consens, el desenvolupament i la dinamització del territori a un pla intervencionista amb perspectiva de retrocés i que limita les expectatives del territori.
I en el Parlament es demana en aquesta moció que retirim aquesta voluntat de revisió. Per tant, en el mateix Parlament també farem aquesta proposta, aquesta oferta, de que si el Departament i el Govern estan disposats a revisar, a estudiar les al·legacions, nosaltres estarem disposats a oferir consens. En el supòsit de que continuem tenint un govern que no escolta, doncs al límit hauríem d'acabar demanant, com han fet alguns ajuntaments també, doncs la retirada o la congelació d'aquest pla. Però el primer que farem serà una aposta per intentar doncs que rectifiquin i que escoltin doncs allò que comença a ser un clam majoritari.
D'aquesta manera, Convergència i Unió presentarà una moció on es demana una aposta per la reindustrialització de les Terres de l'Ebre i on també s'inclou la voluntat de que es revisi el pla territorial. El poble de Campredó es pronuncia clarament pel sí a l'EMD, amb el suport del més del 90%. Va ser el passat diumenge que es va portar a terme la consulta per conèixer el suport dels veïns i veïnes de Campredó a la constitució del poble en entitat municipal descentralitzada. D'aquesta consulta ens en parla en la següent crònica Josep Roig.
Efectivament, la consulta es va decantar clarament pel sí, amb un 90,05% dels sufragis. El no va recollir el 5,89% dels vots, mentre que van votar en blanc un 3,13% dels consultats i un 0,94% de les papeletes van estar declarades nules. La participació es va situar en el 54%, 1.583 les persones que van acudir a votar d'un cens de 1.004. En números absoluts, el sí va recollir 489 paperetes, mentre que el no solament en va recollir 32, en blanc 17 i 5 van resultar ser nules. Ferran Bel, alcalde de Tortosa, va fer una primera valoració d'urgència de la consulta ciutadana en la qual expressava en primer lloc la seva satisfacció per l'índex de participació, afirmant que amb independència del resultat el gran repte era la participació, sobretot tenint en compte que aquesta consulta no havia tingut el ressò mediàtic d'altres eleccions i el resultat havia estat un èxit. Bel rematava dient que si algú podia tenir algun dubte sobre aquest procés, aquestes xifres eren prou contundents i avalaven la petició d'entitat municipal descentralitzada per al poble de Campredó. Per la seva banda, l'alcalde pedani, Joan Sanahuja, deia que havia estat un dia molt important per a Campredó. Sanahuja, visiblement emocionat, es mostrava convençut que la fita assolida el diumenge els permetria implantar un model nou de gestió per al poble que millorarà en tots els aspectes. L'important nivell de participació demostra una consciència molt clara de tots els veïns que aquesta ha de ser una bona eina per millorar la nostra situació, afegia l'alcalde pedani. El proper diumenge, cal recordar, el dia 15 de novembre, serà el poble de Vítem el que celebrarà una nova consulta popular per conèixer el suport de la ciutadania a constituir-se també com a entitat municipal descentralitzada.
Gràcies, Josep. Parlem ara de cursos formatius i concretament del que s'ha organitzat a Deltebre. Creu Roja ha organitzat un curs de primers auxilis. En té més informació d'aquesta notícia des de Radio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Assemblea Local de Creu Roja Deltebre té previst començar un curs de primers auxilis amb un total de 50 hores lectives que tindrà lloc a partir d'aquest divendres. El curs s'adreça a persones majors de 16 anys que vulguin aprendre les nocions bàsiques de primers auxilis, tal i com comenta Víctor Millán, professor del curs.
Bueno, és un curs que és per a gent en principi del carrer, que també poden quedar-se com a voluntaris en Creu Roja. Aprendran coneixements bàsics de primers auxilis i una miqueteta de material d'ambulància, com si funciona l'ambulància. Bueno, ja està destinat a la gent que estigui interessada, majors de 16 anys, i que, bueno, no necessàriament és per a quedar-se com a voluntaris o per a treballar en qualsevol camp del transport sanitari, sinó que pot ser com uns coneixements extra que puguen tindre, que puguen adquirir.
El curs tindrà lloc des d'aquest divendres 13 de novembre i fins al 12 de desembre. El preu són 100 euros per als voluntaris de Creu Roja i 200 per a la resta. Per més informació o inscripcions, al telèfon 629 120 091 o bé a la seu de Creu Roja del Tebre, en horari de 9 a 1 al matí i de 3 a 7 a la tarda.
Gràcies, Lluís. Avui, per tancar el nostre temps de notícies, us parlarem d'un viatge educacional a Escòcia. Dues tècniques de turisme de l'Ametlla de Mar van viatjar a Escòcia per tal d'adquirir coneixements i eines que puguin ser útils de cara a una millor promoció del municipi de La Cala. Des de La Cala Ràdio ens informa d'aquesta notícia Araceli Domínguez.
Aquest mes d'octubre, dues representants del Patronat Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar van fer el que s'anomena un viatge educacional a Escòcia en l'argot del món turístic. És a dir, van viatjar a diferents indrets d'aquest país per tal d'adquirir coneixements i eines que puguin ser-nos útils de cara a una millor promoció de la nostra població. El recorregut va durar 5 dies i les dues representants del patronat van estar a la capital Glasgow i a altres indrets com l'illa d'Arran, més coneguda com l'Escòcia en miniatura, on van visitar la destileria Isles of Arran Distillery, una de les poques destileries independents d'Escòcia, una empresa familiar de productes de bellesa amb projecció internacional i un complex turístic de luxe, amb serveis d'espa i restauració. Altres activitats del patronat van ser la visita al Wallace National Monument, al castell de Stirling, a l'Ajuntament de Glasgow, al Museu i Galeria d'Art Kelvin Grove, al projecte de rehabilitació del riu Clyde, i entre visita i visita van assistir a conferències i xerrades per saber com gestionen els escocesos el seu turisme. Les dues representants del patronat van prendre bona nota de tot el que van viure i van extreure algunes conclusions de l'experiència escocesa, com ara que hi ha d'haver més compenetració entre l'administració pública i l'empresariat per impulsar els actius turístics. També van entendre la necessitat, d'una banda, d'aprofitar esdeveniments importants i gravar-los, per exemple, per fer-ne difusió i promoció, i d'altra, la necessitat de potenciar els productes autòctons i tenir una bona oferta complementària i de restauració perquè el turista efectuï el màxim de despesa. També van veure la necessitat d'ampliar al màxim el segment de la població al que es dirigeix el nostre producte. Altres objectius importants de cara a la promoció que es van posar sobre la taula són intentar la diferenciació envers la competència directa, en el nostre cas altres poblacions costaneres, i ajustar la nostra destinació a les noves tendències, gustos i modes turístiques, com ara el turisme rural i el turisme d'aventures. També intentar augmentar el potencial com a marca turística, unint poblacions i sectors per reduir costos i augmentar la publicitat i difusió de la nostra zona. Lourdes Núñez, tècnica de turisme.
Cada dos anys la Diputació de Tarragona organitza un viatge educacional per a les oficines de turisme. Este any hem assistit dos representants del Patronat de Turisme d'aquí de l'Ametlla de Mar i en general pues, se van complir les expectatives que tenien marcades. Van visitar el que és Escòcia, Glasgow, la ciutat de Glasgow, la illa d'Arran, una destileria molt important del país, i en general pues, van visitar els atractius turístics que té Glasgow. En definitiva, podríem dir que Escòcia és un país amb molta experiència turística, amb el món del turisme, i els dos representants de l'oficina de turisme intentarem aplicar aquí a la nostra població, a les nostres terres, tot allò que hem après i a la vegada siga possible.
Aquest viatge del Patronat Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar s'ha enfocat en el marc de la gestió i la promoció de la Diputació de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Continuarà la presència de núvols prims al llarg d'aquesta tarda, fent que el cel estigui mig entrenyinat i mig tapat a gran part del país. Núvols prims associats a un front càlid que ens obrirà les portes a un ascens de les temperatures. Es notarà més a partir de demà i al llarg dels propers dies. Aquest front càlid no n'esperem pas precipitacions, tot i que no descartem que de cara al vespre o segona meitat de la tarda puguin haver-hi alguns petits plogims, algun ruixat, sobretot en el Pirineu més occidental, amb una cota de neu que anirà pujant. Està pujant ja cap als 1.500, però pot pujar fins als 1.700 o 1.800 a darreres hores de la jornada. Una tarda encara dominada pel vent, sobretot a l'Empordà, aquesta tramuntana encara amb cops pròxims als 100 km per hora, però que ha d'anar a la baixa i ho farà més al llarg de demà. És a dir que a partir de demà les temperatures amb tendència a anar a l'alça, la matinada ja serà menys freda, amb aquests núvols prims que no acabaran de desaparèixer i amb menys vent. Acabarem la setmana, de fet, amb un ambient força suau.
Ja ho veuen, la meteorologia tampoc no acaba de tindre-ho tot clar. Així posem nosaltres avui el punt i final a aquest temps d'informació. Ens tornem a trobar demà des de la seva municipal i a l'hora de sempre. Salutacions cordials en nom dels companys que formen part de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.